Bona tarda, benvingudes a tots i totes a aquesta segona audiència pública que organitzem en el marc de les jornades participatives que hem anomenat TISUMES. Aquesta sessió participativa girarà avui entorn al sistema de neteja i la recollida de residus que tenim a la vila. Per això avui ens acompanya el regidor de Serveis Urbans, Jaume Monasterio, i la tècnica de Serveis Urbans, Ona Riera. En primer lloc, els explico l'estructura d'aquesta audiència pública. Hi haurà un bloc informatiu on ens exposaran la situació de la que partim en aquests dos àmbits, amb la neteja i el sistema de recollida de residus. I a continuació, obrirem un torn de preguntes i suggeriments per tal de que exposeu qualsevol esmena, qualsevol dubte que considereu. En aquest sentit, tal com ja vam fer l'anterior audiència, per tal de garantir un debat àgil i que tothom pugui intervenir, anirem recollint les preguntes de tres en tres i s'aniran responent en bloc. Així doncs, regidor, comencem.
Bona tarda, molt benvinguts a tots i a totes. Primer que tot, donar-vos les gràcies per haver acceptat el repte aquest de sumar-vos-hi i estar avui aquí. Avui parlem de neteja viària, de recollida de residus i de la deixalleria. Estem molt contents de poder parlar avui d'aquest tema perquè podem portar grans notícies. Per fi podem posar en marxa el nou contracte de neteja que ens permetrà tindre un servei com el que es mereix Sitges. Després d'una època que hem passat molt malament, amb un estiu on hem hagut d'adoptar mesures d'emergència per posar una mica d'ordre tot plegat, voldria recordar una mica d'on venim. Venim d'un contracte de l'any 2006 que es va prorrogar el 2014 i que ens va arribar fins al 2018. Aquest contracte va patir algunes modificacions, fins a 7, que van fer que en l'època de crisi econòmica doncs, ens quedés un servei que no era l'adient. Després d'això, el que es va fer l'any 2017 és fer un procés participatiu, fer una sèrie d'enquestes i una sèrie d'actes per conèixer quines eren les mancances del servei i les queixes que tenien els ciutadans. Li passo la paraula a la Ona Riera, la meva companya, la tècnica de Serveis Urbans, que us explicarà una mica com va funcionar aquest procés.
Hola, bona tarda a tots. Doncs bé, com ha comentat el Jaume, jo us explicaré una mica quin va ser el plantejament per a l'elaboració del nou plec tècnic. Aquest plec es va abordar a partir d'un doble enfoc. D'una banda, un estudi tècnic previ on es va incloure la recopilació de dades i també un treball de camp per conèixer el territori i diguem fer un plec que fos el millor segons el territori de Sitges. Però com a element innovador es va voler d'alguna manera recollir l'opinió del ciutadà i es va engegar un procés participatiu per recollir totes aquestes mancances que hi havia des de la ciutadania i d'alguna manera que estiguessin reflectides en el nou plec. Llavors, molt sintèticament, el procés participatiu es van plantejar dos tipus d'accions, d'una banda accions presencials i de l'altra banda accions virtuals. Pel que fa a les accions presencials, es van plantejar uns concretament 7 tallers de participació. Prèviament s'havien fet unes visites informatives a diferents entitats, concretament a 47, del sector comerç, hostaleria, restauració, també a les AMPAs d'escoles i associacions de veïns, d'alguna manera per invitar-los a participar i que fos realment un procés amb molta participació, valga la redundància. I alhora es van plantejar 8 rutes veïnals que eren unes dinàmiques de participació on els veïns s'apuntaven i eren unes rutes que abarcaven tot el territori de Sitges i es tractava de que els veïns d'aquell sector, juntament amb els tècnics que feien la participació, doncs anaven diguem, sobre el territori detectant quins elements havia d'incloure el nou servei. Pel que fa a les actuacions virtuals, de fet es va fer una web específica per aquest procés participatiu, on hi havia un qüestionari online, també hi havia un mapa participatiu on la gent podia diguem, geolocalitzar les seves demandes i es va obrir una bústia de suggeriments. En total es van recollir al voltant d'unes 500 aportacions. Vale. Després, com a principals conclusions d'aquest procés participatiu, que després ja veureu que s'han recollit en el nou plec tècnic, es va detectar doncs, que es requeria un increment de les freqüències de neteja, també es comentava una mancança en el servei de buidatge de papereres, es sol·licitava més neteja amb aigua en el municipi i sobretot el tema del rentat dels contenidors. A part també doncs, més informació sobre el servei de deixalleria i, bueno, i també ampliar l'horari d'aquest servei. Bé, volia recordar, més enllà de la participació ciutadana, que és molt important, que tenim un marc normatiu i fiscal que ens afecta i al qual, com a Ajuntament, hem de donar resposta. Llavors, en aquest sentit, hi ha una normativa europea que ens marca uns objectius de reciclatge que no de recollida selectiva, és a dir, per arribar a aquests nivells de reciclatge hem de recollir selectivament més, que són del 50% el 2020 i del 55% el 2030. A més, s'està elaborant la nova llei de residus catalana que ens obligarà als municipis a recollir més del 60%, a tenir una recollida selectiva superior al 60%. Dintre d'aquest marc, ens han donat la dada concreta de Sitges, que és que ens trobem en uns percentatges de recollida selectiva del 30%. Per tant, amb aquest nou contracte hem d'aconseguir doblar els esforços. I no només a nivell normatiu, sinó a nivell fiscal, això té unes repercussions, ja que en la línia d'aquestes polítiques canvia la fiscalitat. Això què vol dir? Que el cost de no reciclar, és a dir, el cost per tona de rebuig, que és tot allò que no posem a la resta dels contenidors, és a dir, orgànica, paper, vidre i envàs, cada vegada és més car. I bé, amb això dono la paraula al Jaume, que us explicarà els trets principals del que consisteix el nou servei.
Sí, tot això el que va fer és veure que hi havia tres eixos bàsics que eren els on s'havia d'actuar. El primer eren més recursos en la neteja, el segon més facilitats per reciclar i el tercer més educació ambiental. Tot això englobat també en una renovació integral de tot el parc de vehicles, maquinària i contenidors. La primera necessitat, més recursos en neteja, amb un objectiu molt clar, solucionar les mancances de l'anterior servei. Això ho podem dividir en dues parts, una, la millora dels serveis existents i una altra, els nous serveis. En la millora dels serveis existents, en quant a lo que és l'escombrada manual, els escombriaires de carrer que en diem que van amb el seu carretó i tal, dupliquem els equips de treball. I a més es fa matí i tarda. Fins ara només feia el matí, ara es fa matí i tarda. I passem de 4 equips a 9. Aquests ja els heu pogut veure aquests dies pel carrer. S'amplia l'àmbit d'aplicació, és a dir, es farà en més carrers. L'escombrada en vehicle auxiliar, que seria el que venim a veure com aquelles furgonetes petites amb caixa, que el que fan és buidar sobretot les papereres i accedir en punts on amb l'escombrada manual doncs no s'hi arriba per problemes de distància o això. Això també incrementem el nombre, passem de 6 a 7. Les màquines escombradores passen a tenir més dies de servei a les urbanitzacions i inclouen ja també garraf, botigues, és diari a tots els punts. I després un tema que també havia sortit molt en les queixes era la neteja amb aigua diària al centre. Això serà un servei que a partir d'ara serà diari. En quant als nous serveis, el rentat de contenidors i de les seves ubicacions, cosa que feia molt de temps que no s'havia fet i aquest estiu havíem tornat a implementar. Però no en la manera que estàvem fent fins ara, que era un tema més aviat manual, és a dir, anaven i es rentaven els contenidors en directe, sinó que el que s'utilitza és un camió que porta una caixa on s'agafa el contenidor, es posa dins i es neteja per dins i per fora en el mateix moment. I la neteja de les seves ubicacions també allà on estaran. Això passarà a ser pràcticament setmanal en cada un dels punts. Tenim la neteja amb aigua a la resta del municipi. Si fins ara es feia a la zona del centre, ara es farà també a la resta del municipi, amb diferents freqüències, depèn de la zona i depèn de la pressió que hi hagi en quant a volum de ciutadans. Els equips de reforç de la neteja de zones verdes i necessitats puntuals seran dos equips que es dedicaran a fer totes aquelles coses que no són habituals, és a dir, fer reforços. Allò que ha passat pel que sigui, perquè un camió ha tingut un abocament puntual, qualsevol cosa d'aquestes, i si no, aniran fent reforços en els punts que hi havia. Tot això fins ara no hi era, ho estàvem fent sobre la marxa, això ja queda establert. Tindrem també el fregat mecànic en zones de vianants amb aigua calenta i productes específics, és a dir, allò que volíem en les zones més, amb més pressió de comerços i d'hostaleria, sobretot a la zona centre, que és on hi ha més pressió, doncs tindrem aquesta neteja amb un fregat mecànic, és a dir, fregarem mecànicament els carrers i amb aigua calenta i uns additius específics per la feina. Incloem també la neteja i pintat de papereres, és a dir, quan hi hagi una paperera que en tingui necessitat, pel que sigui, ha quedat més bruta del compte, el que sigui, es netejarà, i el pintat també quan pel que sigui no estigui en les condicions. És a dir, un manteniment que fins ara no es feia de les papereres. També entrem amb la neteja i pintada, de neteja de pintades i cartells en espais i edificis públics. Remarco que és espais i edificis públics, val? Que això era un servei que fins ara no s'estava donant. Tot això, si ho comparem amb la diapositiva... Vindria a ser una mica la solució a totes aquestes tasques que s'havien demanat. Si aneu mirant, aneu veient que totes aquestes necessitats que demanàvem queden recollides en aquest nou contracte amb aquests nous serveis. Val? L'ampliació de freqüències de neteja viària, el servei de buidat de papereres, a més de la neteja, repintat si fa falta, servei de neteja amb aigua per reduir les taques del paviment, això ho hem extès a tot el territori, ampliació de servei de rentat de contenidors i neteja de les àrees, que és aquest tema que comentàvem, i després el tema de la deixalleria ho comentarem després en un altre dels punts. Una de les segones necessitats era més facilitats per reciclar. Això amb l'objectiu de millorar els resultats de reciclatge i complir les normatives europees. Ja us ho ha dit la meva companya, estem molt lluny de les necessitats que ens marquen, de les xifres que ens estan marcant. Es va arribar a la conclusió de que el que s'havia de fer és intentar facilitar que puguem reciclar. És a dir, si posem molts inconvenients en reciclar, això no ho arreglarem de cap de les maneres. Com ho enfoquem, això? Doncs, primerament, amb les noves illes emergents de reciclatge al centre amb totes les fraccions. Aquells contenidors que deia Soc Mòbil, que ara apareixen i desapareixen a les 8 del vespre i se'n van a les 2 de la matinada, doncs, en la majoria de punts ara aquests seran amb totes les fraccions. És a dir, això són com uns petits tràilers que van remolcats per unes tractores elèctriques i que tenen totes les fraccions. És a dir, clar, si ara posàvem un contenidor era molt fàcil que ho acabéssim abocant tot en aquell i acabés sent un rebuig. En aquest moment podrem reciclar en cada un d'aquests punts. També tindrem que el que nosaltres en diem illes completes ens referim a totes les fraccions, és a dir, el vidre, els envasos, el cartró, el rebuig i l'orgànica. Ens trobem que tenim molts llocs on només hi ha un contenidor. No, a partir d'ara la majoria d'illetes seran completes, perquè quan anem en un punt a deixar les nostres escombraries, puguem fer aquest reciclatge, sigui molt més fàcil, que no haver d'anar desplaçant-se d'una banda a l'altra depenent de quin tipus de producte portem. Un altre dels punts és més freqüència per la recollida comercial. Hem de ser molt conscients de la recollida comercial. Els establiments de tot tipus tenen una recollida pròpia per ells mateixos, és a dir, no han d'utilitzar els contenidors domiciliaris. Ells ja tenen un servei que poden externalitzar amb una empresa privada i tal, i si no, els hi dona la mateixa empresa que fa la recollida convencional amb totes les fraccions. Clar, això és molt important, perquè a vegades quan ens queixem de que tenim un contenidor ple, el contenidor ha d'estar ple del residu domiciliari, del residu urbà, no del residu comercial, Per això, amb això hem de ser molt curosos i entre tots hem d'aconseguir que cada cosa vagi al seu lloc. En quart punt, tenim el nou cervell de mini deixalleria mòbil. Hi haurà una mini deixalleria, és a dir, una furgoneta, una pick-up amb tot l'equipament per fer la recollida d'aquelles coses que no són cap de les fraccions aquestes. Per posar exemples, bombetes, piles, petits electrodomèstics, una bateria de cotxe, totes aquestes coses que s'han de portar a la deixalleria i si no tenim facilitat per fer-ho, doncs hi haurà una mini deixalleria mòbil que anirà doncs, cada dia en un punt diferent i que podrem accedir a portar-ho allà mateix. Un altre servei que ens havien reclamat molt i que ja l'hem establert també són dos temes. Un és el servei de recollida d'oli, que és molt important. L'oli no es pot llançar al safareig perquè és un contaminant d'alt nivell i llavors tindrem un nou servei de recollida. Tindrem 12 punts en tot l'àmbit de Sitges per poder depositar aquest oli. Estan per definir, però perquè us feu una idea, doncs, escoles o el mercat municipal o centres cívics, punts on podrem anar a portar el nostre oli i depositar-lo allà. Això també ens hem de conscienciar molt perquè és una de les coses més contaminants que tenim. I l'altre punt és l'esporga. Avui en dia, qui més qui menys fa una esporgada i ho deixa al costat del contenidor i com que l'endemà desapareix, doncs allà queda. No, ara sota demanda es podran demanar unes saques on s'ompliran i el servei vindrà després a fer la recollida d'aquesta esporga. Aprofito per recordar que tenim el servei de recollida de mobles i trastos vells en dimaris, que això segueix funcionant i seguirà funcionant de la mateixa manera. La tercera necessitat, més educació ambiental. Clar, necessitem millorar el coneixement i fomentar la corresponsabilització. Si volem reciclar, si volem ser pioners amb aquests temes, hem de tenir molt clares les coses on volem anar. Aquest nou contracte ens dona un 2% del valor del contracte en campanyes de sensibilització. Què vol dir això? Aquest servei ens ha de servir per fer unes explicacions, per fer pedagogia, per fer servei. Hem de mentalitzar tothom de què és el que volem. Tots som molt conscients de la problemàtica mediambiental que estem tenint. Tots sentim les notícies i veiem què és el que està passant. El primer punt per revertir aquest tema som nosaltres i el nostre reciclatge. Això no podem deixar-ho passar. La conscienciació ciutadana és el primer pas de tot aquest tema. Si volem un Sitges net, si volem un Sitges sostenible, hem de començar per aquest punt. Les campanyes de sensibilització seran bàsiques amb aquest nou contracte. Per aquest tema també hi haurà dos educadors ambientals. Dos educadors que ens serviran perquè la informació del ciutadà arribi a l'administració per veure quines coses no acaben de funcionar bé, quines necessitats hi ha extres, per poder fer un seguiment i una implantació de les campanyes que es facin en cada moment, perquè nosaltres també anirem fent el seguiment de quins són els objectius que hi ha i si s'estan assolint. Si veiem que tenim un problema amb la recollida d'orgànica, doncs incidirem més amb la recollida orgànica, amb el que sigui. Tot això servirà perquè aquests dos educadors ambientals ens serviran per això, per tenir aquesta comunicació. De la mateixa manera, també ens servirà perquè el ciutadà ens reporti les seves necessitats o les seves angúnies amb el servei. Ens servirà a nosaltres com a termòmetre de com està el servei. Una mica fins aquí, totes les novetats, totes les ampliacions, totes les novetats en el servei. Tot això té una implantació d'uns 4 mesos de durada que ha començat ja, el dia 11 de novembre van començar a sortir els primers carretons i es van començar a implementar les noves freqüències d'escombrada manual. Si de cas, on els fas l'explicació de la implantació del servei?
Sí, bueno, bàsicament s'ha plantejat una implementació per fases, llavors fins al mes de desembre posarem en marxa els diferents serveis d'escombrada, és a dir, els carretons que hi han sortit, les escombradores i l'escombrada amb el vehicle auxiliar. I a partir de febrer, entre febrer i març, posarem en marxa la resta de la neteja viària, dels serveis de neteja viària, és a dir, l'aigua, els serveis de neteja amb aigua i amb brigada i les diferents subserveis de recollida, tant la domiciliària com la comercial.
Fins aquí una mica l'explicació de com funciona el nou servei i quines són les novetats. Nosaltres pensem que amb aquest sistema, amb aquest contracte, amb aquestes novetats, aconseguirem tenir el sistema de recollida, el sistema de neteja viària que Sitges es mereix. Però aquí aquestes són les armes que hem de posar des de l'administració, però jo torno a dir una frase que he recuperat i que no em cansaré d'explicar-la i de dir-la, que és volem Sitges net. Si volem Sitges net, els primers que hem de voler Sitges net som els ciutadans, som els sitgetans. És a dir, si no hi creiem nosaltres, aquest servei, per molt exclusiu que sigui, per molt extensiu que sigui, no funcionarà. Llavors, hem de ser els primers que hem d'intentar aconseguir tenir aquest Sitges net. Si volem Sitges net, hem de ser els primers que l'hem de voler i hem de ser els primers que hem d'apostar per ell. L'administració ha d'estar darrere posant totes les mesures, totes les eines, tot el que faci falta, però els primers implicats hem de ser nosaltres. I per això des d'aquí faig una crida a veure quanta gent ens apuntem a voler aquest Sitges net. Val? També hem demanat una implicació per part de l'empresa, per part dels treballadors. La gent, els treballadors estan molt il·lusionats perquè ells també han patit molt totes les conseqüències de com estaven les coses amb l'anterior contracte. Per això ells són els primers que tenen ganes de que Sitges estigui en les condicions que ha d'estar. Per tant, des d'aquí torno a cridar, volem Sitges net, us demano que us hi impliqueu. I ara passem al torn de preguntes.
Sí, obrim el torn que us comentava a l'inici, l'estructura us la recordo. Anirem recollint les preguntes o suggeriments de tres en tres. Una companya us acostarà el micròfon, hauríeu d'aixecar la mà amb la intervenció i us acostarem al micròfon. I si us podeu identificar amb el nom o si representeu alguna associació o entitat, doncs us ho agrairem. Endavant.
Hola, bona tarda, m'aguanta. En primer lloc, felicitats perquè això pinta superbé. He vist ja dos carretons dels nous de carrer. Bé, el senyor Monasteri ja en coneix perquè li he donat la llauna diverses vegades. Per tal de ser més concisa i deixar torn de participació d'altres, he portat les preguntes escrites. En tinc dues, primer faré un i si després en sobretem, se'n faré un altre. La pregunta és, respecte als cens d'animals domèstics, vam parlar l'altre dia, però vam parlar de cens d'animals domèstics, però està prevista alguna normativa respecte als excrements dels animals al carrer, a més de les campanyes d'educació cívica? Perdó, em dic Immaculada Rodríguez i visc a la zona de l'Oasis. Aquesta és la primera pregunta respecte als excrements. Després, alimentació dels animals que viuen al carrer, especialment gats, està regulada? Em consta que l'Ajuntament col·labora o col·laborava distribuint menjar. Els menjar el comparteixen amb colons, pitxons i fins i tot rates. Aleshores, el servei de desratització, en el seu dia jo vaig contactar-hi amb l'Ajuntament per donar avís que havia vist rates, no ratolins, rates, al voltant de la via que estaven entrant als patis interiors de l'Ave Maria i els altres patis. Em van comentar que aquest servei funcionava a Sitges un cop al mes, que aquell mes ja s'havia fet el servei, per tant no havia lugar. En vista del qual, per via privada, vaig contractar per casa ma mare un servei de desratització i el senyor em va informar que les rates havien proliferat moltíssim com a conseqüència del menjar de gats, coloms, etc. Aleshores, s'ampliarà el servei de desratització un cop al mes? Avui no estem parlant d'un problema sanitari com pot haver a París, o sigui, ho he vist a Pasqua, vull dir, les rates saltant per places supercèntriques. I la meva pregunta és, igual que hi ha llocs que s'han establert pipicans, no es podria establir uns puestos específics per la gent que vulgui donar de menjar als animals, que ho pogués fer allà i aleshores que el servei de neteja estigués molt més pendent d'aquestes zones, igual que hi ha un lloc per contenidors, igual que hi ha un lloc per recollida dels sabets, doncs això, un puesto, uns puestos X per donar de menjar als animals, en comptes de que el menjar estigui escampat arreu i es produeixen fins i tot enfrontaments entre els veïns. Vale? Aleshores, crec que hi ha una protecció dels animals malament entesa, perquè contribueix a la protecció d'uns, però a la desprotecció d'uns altres, a una superpoblació d'alguns animals que hi ha la proliferació d'espècies invasores en detriment de les autòctones. Per exemple, els coloms. Jo sé que hi ha un colom que és oriundo o autòcton del Garraf, però els pitxons i la quantitat de coloms és desmesurada. Aleshores, aquests van en detriment, per exemple, d'altres espècies, com el mosquitero. El mosquitero és fonamental a l'agricultura del Garraf i per lliurar-nos de mosques, mosquits... Bueno, si això, algú sabrà de què va tot això. Es pensa fer alguna cosa.
Moltes gràcies. Més preguntes? Sí, l'àmbit...
Neteja.
El sistema, no sé si ha arribat ara vostè, li explico, ha d'aixecar la mà i nosaltres li apropem el micro sense cap problema. No es preocupi que li apropem ara. Si es pot presentar amb el seu nom i el seu cognom. Hi ha un senyor primer, em sembla, i ara de seguida li passem el micròfon.
Hola, bona tarda.
El seu nom?
Antonio Mesa. Vull parlar d'Oasis Sínia Morera. Jo li he parlat abans com a president, com a subpresident i ara com a ciutadà, perquè ja no existeix l'associació. Aleshores, parlo de la neteja. Nosaltres tenim un problema tant al carrer Salvador Olivella com a Sínia Morera, perquè els cotxes et parquen a les dues bandes. Quan ve el... a escombrar, millor dit amb el ventilador aquell que desplaça la brossa sota dels cotxes, se'n va a l'altra banda, a sota dels altres cotxes, més el que queda al carrer. O sigui, escombra i la veritat queda fatal, perquè, torno a repetir, la brossa que es desplaça sota dels altres cotxes. Suposo que s'ho entendrà. Una altra cosa és que abans venia un senyor amb el carret i l'escombra i escombrava les voreres. Fa mesos i mesos que aquest senyor ja no passa. Jo l'he vist, el senyor que passava amb el carret, que passa per altres bandes, però no passa ni pel Salvador Olivella ni pel Sínia Morera. S'ho entendrà, vull pensar. I una altra cosa és el que es parla dels contenidors. Nosaltres allà tenim cada vegada més negocis d'hostaleria, benvinguts siguin. Però, clar, molts d'ells el que fan és a la nit les bosses de la brossa orgànica, la majoria, van i els agafen i es posen a dins dels contenidors i quan els contenidors estan plens els deixen a la vorera. Passen gossos, trenquen les bosses. O sigui, és una brutícia contínua. Torno a repetir, no és la primera vegada que ho he dit. Abans com a president, com he dit abans, o vaig ser president, i ara ho dic com a ciutadà. Tenim un problema que no és petit. L'higiene.
Moltes gràcies. Ara sí, si ens pot dir el seu nom, si us plau.
Sí, jo soy Rosa La Fuente.
Ja li aguanten, no es preocupi, li aguanten el micròfon. Gràcies.
Soy Rosa La Fuente, apoyo totalmente lo que ha dicho el señor anteriormente. Habla de los hoteles, habla de los residuos que dejan. El Hotel Submarine dice que él tiene su reciclaje, es mentira. Deja todas sus botellas, todos sus residuos en la esquina de Dr. Benaprés. He hablado con el señor Monasterio, le he enviado medios de Bresa de Montserrat 58. Los containers rebosan en verano, dan asco, no puedes cruzar la acera de lo que, bueno, regalima. Y la alcaldesa prometió que este año que viene empezaremos a cambiar los containers. No creo que es problema de cambiar los containers, creo que es problema de estos hoteles que no tienen ¿por qué dejar sus ampollas, basura en estos containers? Es que cuando tú vas a tirar la basura están repletos de ellos. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ellos, luego cambiar los containers y que los vecinos de las calles en que vivimos podemos tirar la basura donde nos toca, pero que no es que estén llenos de y además de jardineros también que podan y invaden los containers. Nada más. Señor Monasterio, muchas gracias por sus contestaciones en mis mails.
Muchas gracias. Ara li cedeixo la paraula amb el següent torn. Contestem ara aquestes tres primeres aportacions.
No, ja contesto jo en principi. Sí, en principi la senyora Rodríguez amb el tema dels excrements dels animals té tota la raó. Després et passo tu. Té tota la raó del món. Vull dir, jo he fet una crida al Volem Sitges Net. Aquesta també és una de les crides que jo faig. Crec que entre tots hem de ser conscients d'aquella gent que no compleix i jo crec que no està de més quan... Jo recordo quan era petit doncs que la gent et cridava l'atenció si tu feies alguna cosa que no estava correcta. Jo aquesta setmana he cridat l'atenció a dues persones que he vist com al mig del passeig han deixat les defecacions dels gossos. Penso que si tots anem fent una miqueta aquesta feina també farem que la gent es consciencii. Tenim molts problemes d'incivisme, no m'he cansat de dir-ho. Porto el mòbil ple de fotografies de coses que no s'han de fer. Hem de ser conscients tots de que si volem Sitges Net hem d'actuar en conseqüència. El tema dels excrements, totalment d'acord, és un problema molt greu, hem de conscienciar la gent. Per això també tindrem dos educadors al carrer que també es dedicaran a perseguir aquest tipus d'actuacions. És molt complicat, vull dir, jo al meu carrer tinc algú que no sé quin és, quin veí, que em deixa doncs, els seus regals allà al carrer. Hem de ser insistents i hem d'intentar que la gent es conscienciï. Si no, és impossible, però té tota la raó del món. Li passo la paraula al meu company David Martínez perquè tota la resta de coses és un tema de salut pública i aprofitem que el tenim aquí, abusem de la seva confiança i li farem contestar amb ell.
Gràcies, doncs. Doncs bé, del tema del cens dels animals domèstics estem treballant amb el Col·legi de Veterinaris de Catalunya i en breu tancarem el contracte perquè és una demanda que tenim aquí a Sitges que ens fa força falta. Del tema, ha parlat de diverses coses, del tema de les rates en aquest cas, igual que que la panarola, estem fent actuacions periòdiques, mensuals i actuacions puntuals. Sense anar més lluny, abans d'ahir em van fer arribar unes imatges en les quals es veia doncs, una rata en un carrer de Sitges i va ser ahir i avui mateix amb la tècnica doncs ens hem posat a treballar perquè demà o demà passat l'empresa que se n'encarrega doncs, faci l'actuació en aquests dos carrers, no serà un, seran en dos. I també el tema gats, dir-li que estem treballant amb una empresa que està fent i ja ha fet l'estudi de les colònies de gats que hi ha a Sitges. Està controlat, s'està parlant amb tota la gent que cuida d'aquests gats. Properament es farà una reunió amb aquesta gent també per veure quines actuacions futures emprenem i que tothom estigui o treballi conjuntament, tant l'Ajuntament amb la ciutadania. Per tant, doncs, de tot el que vostè ha comentat i ha preguntat, doncs estem treballant-hi i si té qualsevol problema o qualsevol inquietud, després li donaré el meu telèfon i pot parlar amb mi personalment o parlem aquí.
Jo li passo el torn de paraula després, però és que hi ha altres persones que volen parlar. Disculpi'm, més que res per garantir els torns de paraules i anar responent, seguim amb les respostes.
Vale. Sí? Sí. Bé, en relació amb el veí d'Oasi, Sínia Morera, respecte al tema de com s'està executant la tasca de bufada i escombrada amb escombradora, dir-li que, bueno, que aquest nou servei també inclourà per part de l'administració un control de l'execució dels serveis I que això en alguns casos pot tenir repercussions sobre econòmiques sobre l'empresa, és a dir, si hi haurà un control d'execució efectiva i després de qualitat de l'execució. Llavors intentarem que totes aquestes incidències no passin. Respecte a l'escombrador, em consta que el seu barri sí que en disposa, amb la qual cosa no entenc per què no el veu. I respecte als comerços que omplen els contenidors, és un problema que tenim no només a Sínia Morera, a molts altres llocs del barri, del municipi. I estem molt a sobre. Tenim un agent cívic que de fet ara està mitja jornada que està a sobre d'això. L'ampliació en el nou contracte amb dos educadors, part de la seva tasca serà aquesta. I a més, bé, ja hem iniciat durant, de fet, aquest estiu, tota una sèrie de visites amb conseqüències a nivell sancionador amb molts comerços, perquè és un problema que, no, que us afecta a vosaltres i ens afecta a nosaltres, perquè el servei, sobretot a l'estiu, que és quan hi ha més pressió, va desbordadíssim i no pot estar fent altres coses que també són necessàries. Llavors és un tema que hi estem molt a sobre. El que passa que és difícil, o sigui, s'ha de detectar i per poder sancionar s'ha de veure molt clar. I una mica la postura de l'Ajuntament és primer fer una tasca educativa, intentar convèncer, intentar sensibilitzar. Això és un temps, diguem, i si ja veiem, l'educadora fa un seguiment de les visites que fa i a la tercera visita, si tornem a detectar una acció incívica i tenim constància de que aquest establiment s'ha visitat, ja passem a sancionar. Però bueno, és una tasca una mica de formigueta.
Sí, poso molt en valor el tema de les sancions. Vull dir, ja se n'han posat sempre, però aquest estiu hem sigut bastant més agressius amb el tema de les sancions, perquè doncs, qui no complia després d'avisar-lo, doncs al final hem arribat un moment que no hem tingut cap més solució que posar una sanció, se n'han posat moltes. I aprofitant el tema, amb la senyora Lafuente, dir-li que sí, som molt conscients d'aquella cantonada, hem intervingut moltes vegades aquest estiu, li agraeixo la informació que ens ha anat passant, perquè nosaltres el que demanem sobretot és informació. Si nosaltres tenim informació és quan podem actuar, i de totes maneres ara amb els nous informadors, amb els nous formadors al carrer i tal, aquesta informació ens serà molt més, ens arribarà molt més aviat, i també el servei no necessitarà tant d'aquesta atenció. I amb el tema d'hostaleria, torno a repetir, hem de ser molt conscients, tot i que vull remarcar que hi ha molts establiments que compleixen i que fan molt bé la seva tasca, que fan un reciclatge exemplar, però n'hi ha alguns que no. I llavors, igual que tenim ciutadans que fan les coses com cal i baixen les escombraries quan toca i ho deixen on te toca, doncs tenim establiments que no ho fan. Per tant, torno a fer el meu crit i torno a demanar que tothom col·laborem. I el que no col·labori, doncs l'haurem de fer col·laborar. Està clar.
Moltes gràcies. Més paraules a qui hi havia, si pot dir el seu nom.
Jo em dic Vinyer Ferrer, visc aquí a la platja. I era referent al que ha dit aquella senyora sobre l'incivisme dels restaurants i dels particulars, i era el tema de les sancions. Jo ara he sentit que dic que sí, que sancionen, però jo crec que hauria de ser la sanció més dura, perquè vull dir, jo veig repetidament gent que va tirant cada dia els contenidors dels veïns, les restes del seu restaurant. Si el primer dia poder no, però si li feu una sanció contundent, jo crec que no ho farà més, perquè quan toca la butxaca, ojo, Igualment que fem que sancionem, jo crec que s'hauria d'incentivar i donar algun premi a les persones que ho fan bé. I us ho dic ara perquè jo he vist davant del Vivero, i el Vivero és un restaurant que ho fa molt bé, perquè cada dia treu els seus residus, i els residus que suposo que se li fan de més i que no sap on posar-los, els posen en una furgoneta, jo no sé on es llencen, però vull dir que cada dia els treuen, netegen tota la seva zona, o sigui que xapó. Doncs aquestes persones també han de tenir un incentiu. Igual que els particulars, doncs que aquell particular que recicla l'oli i això, doncs també hauria d'haver algun tipus de... de premi. I en quant a les persones aquestes que són els treballadors que tu has dit que patien tant, perdona, són uns maleducats, molts d'ells. I ho dic alt i fort, perquè jo els he vist més d'una i dues vegades barrejar ells mateixos les brosses i quan tu els hi dius alguna cosa contesta molt, molt malament. I això crec que ho heu de tenir en compte.
Moltes gràcies. Aquí hi havia una altra aportació. Un segon, que li acosten al micròfon i li aguantaran. Si recorda dir el seu nom, si us plau.
Soc Sílvia Parcerisses, de l'Associació de Terramar. Hi ha un parell de coses de lo que s'ha dit, doncs hem d'esperar que es posi tot en pràctica per veure què passa. Però a la nostra zona, per sort no tenim hotels, el que sí que tenim són apartaments turístics o vivendes turístiques. I no hem vist que hi hagi cap tipus de normativa que obligui a que hi hagi en aquestes vivendes turístiques els cubells de reciclatge. I els turistes que venen realment no reciclen res de res. I els que després venen a netejar quan els turistes marxen, doncs tampoc no reciclen res de res. I a més, són dels que acostumen a deixar les bosses al costat del contenidor i no a dins del contenidor. Per tant, crec que el dels apartaments turístics, en general, s'hauria de veure de quina manera, quan es dona l'autorització, s'obliga a que hi hagi algun tipus de, no només d'informació, sinó també de lloc per poder-ho fer. Són cases i, per tant, lloc n'hi ha dins de les cases. Això és una qüestió. L'altra qüestió era que, com que s'ha dit que es podria demanar un cistell, un sac pel reciclatge de lo que és la poda dels jardins, etc., fer un suggeriment. Hi ha altres llocs on això es fa com una gàbia de fusta, es fan com unes gàbies de fusta, i en aquestes gàbies, a dins d'aquesta gàbia, és on hi poden haver aquests sacs que després es treuen i es buiden. Ho dic perquè és una manera, diríem visualment, més bonica de tenir una saca de brossa. I per últim, penso que, o pensem, que de la mateixa manera que nosaltres com a associació vam fer uns quants cartells que vam enganxar en els contenidors dient que hi ha una deixalleria i que els contenidors no són per deixar els trastos i els mobles vells i amb el número de telèfon de la deixalleria, doncs crec que això seria una informació útil que es podria tornar a posar en tots aquests grups de contenidors, un bon cartell que es vegi, no petitó, sinó gran, i ja que ara hi haurà uns nous contenidors, doncs veure que això sigui una cosa que es vagi fent constantment, de manera que quan algun cartell d'aquests s'espalli o es trenqui, se'n posin de nous. És el que volíem dir, com a tres suggerències. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna aportació més? Donem pas primer a les persones que no han preguntat i després li torno a cedir el
micròfon. Hola, sóc Beatriz Carbonell i demanaria un lavabo al passeig perquè el que no va dintre del lavabo va fora del lavabo. M'he explicat bé, no? Pues... I haveu fet al començament de que la Unió Europea ens demana reciclar i si no ho paguem, doncs també podríem fer uns cartells a les comunitats perquè no tota la gent escolta el que s'ha parlat aquí, que sigui conscient que tots paguem el que no fem. I bueno, està bé.
Moltes gràcies. Passem ara a respondre a aquestes aportacions.
Sí, començo amb la senyora Vinyet. Sí, estic molt d'acord amb el tema de les sancions, hem sigut molt pesats, hi ha hagut gent que ha rebut diverses sancions. Posar sancions és molt complicat, per això no es pensi que és molt fàcil, és molt complicat, però puc donar fe que tant la ONA com els tècnics de l'àrea han treballat molt fort en els administratius i tal, perquè és un procés bastant complex i a vegades és decebedor, no? Perquè per tota la complexitat que porta, pel volum que és, a vegades la sanció és això que dius, va, pago la sanció i punt, no? Que administrativament té una sèrie de passos feixucs. O sigui, l'administració és molt garantista i, bueno, doncs has de seguir uns procediments, has d'obrir un expedient sancionador, ha de quedar molt clar, has de tenir unes gravacions, has de tenir unes fotografies. O sigui, té uns passos, no sé fins a quants arriben a ser, però us puc assegurar que és bastant farragós. 9 passos, no? Hi ha 9 procediments que s'han de seguir fins a poder completar la sanció. Bueno, doncs les hem seguit i amb molts, i jo crec que aquest estiu...
Hem iniciat 30.
30 tranquil·lament. També, quan s'ha corregut la veu de que hi havia aquestes sancions, també us puc assegurar que també tothom s'ha posat una miqueta a lloc. Hem notat una millora. Però per altra banda, i estic molt d'acord, i vull destapar un mig secret, estem creant un segell de qualitat. És a dir, volem premiar la gent que ho faci bé, perquè no es tracta només de sancionar, es tracta de premiar qui ho faci bé. Amb això estem molt d'acord. A nosaltres sancionar no ens agrada. Ens estimem més premiar. Per això estem intentant crear un sistema perquè ja no només els establiments, sinó també els particulars, puguin fardar de voler un Sitges net, no? de buscar aquest punt. Per tant, us recullo el guà perquè realment hi estem pensant en aquest tema. I en quant al tema que comentàveu de la barreja...
Sí,
era aquest el que volies comentar tu?
No, era vale. Era el que acabes de comentar, de sí. Contestar aquesta dona.
I a vegades, i no defensaré a cap treballador perquè no sé en el món i tal, com a tot col·lectiu hi ha gent d'una manera o altra, però el que he dit és que nosaltres hem incidit perquè les actituds siguin les que han de ser. Està aquí poder leer, no? Però hem fet molt èmfasis en el contracte, en el plec. Hi ha un punt on te diu que els treballadors han de tenir una manera de dirigir-se al ciutadà i unes formes, perquè també considerem que han de ser correctes. També us faig la reflexió de que hi ha algun ciutadà que tampoc té les maneres adequades a vegades, no? Per això que hem de ser tots plegats molt curosos. Amb això de la barreja, no sé en aquell cas concret, però ens hem trobat a vegades que el contenidor d'orgànica han anat a buidar-lo i s'han trobat que dins el contenidor d'orgànica hi havia de tot. I al final el que han hagut d'agafar és acabar tirant-ho tot al contenidor de rebuig i utilitzar-ho tot com a rebuig perquè el contenidor d'orgànica era inservible, perquè allà dins hi havia una quantitat d'impropis concretament. No sé si era el cas, vull dir, no entrarem en...
Un segon, és que com que estem gravant, per això jo li passo de...
Volies dir alguna cosa?
Vale, sí, no, jo respecte a això que deies de premiar la gent que ho fa bé, que em sembla molt bé, només fer un petit apunt per qui no ho conegui, i és que els usuaris de la deixalleria que tingueu targeta teniu un descompte per utilitzar la deixalleria, una mica que va amb la línia aquesta de...
Hi havia una tercera aportació més a respondre. No,
en tenim una altra.
Sí, les gàbies de fusta.
Sí, a la senyora Sílvia de Terramar. Comentar-li que el tema de les gàbies aquestes s'havia contemplat, però tornem al mateix problema. Posem unes gàbies com aquestes i ens les trobem plenes de neveres, rentadores, qualsevol cosa que es pugui imaginar. Llavors, per això hem optat per començar provant aquest sistema, que en algun altre lloc s'ha demostrat que funciona bé, amb les saques, i ser molt àgils, perquè també si tu deixes una saca plena de poda, com la deixis molta estona, també te la pots trobar amb tot tipus de regals a dins després, no? I llavors hem d'intentar que el residu estigui quanta menys estona en la via pública, millor. El tema de les andròmines, sí. O sigui, jo he fet la reflexió de que tenim unes campanyes de conscienciació i tal. Els asseguro que serem molt pesats i que, si recorden a la campanya aquella de l'envàs on vas, que al final odiàvem tots els envasos i les noies aquelles que ens ho deien, doncs els asseguro que segurament també ens odiaran perquè serem molt pesats amb aquests temes, amb el tema de les andròmines, amb el tema del reciclatge, serem molt pesats perquè considerem que hem de ser-ho i és la nostra funció. Per això que li recullo el repte i ja veurà com un dia em trucarà i em dirà vale, deixem-ho córrer. El tema dels habitatges turístics, també aprofito la benentesa que tenim la... l'alcaldessa i responsable de turisme aquí.
Bona tarda, sí, com a regidora de turisme. No, només amb els habitatges d'ús turístic som plenament conscients que, a més, amb l'augment que hi ha hagut en els últims anys, doncs també ha anat en correlació, diguem, l'augment de la brossa i és un problema. I, de fet, penso que una de les actuacions que es volia fer fins i tot era parlar amb les empreses de neteja que fan aquestes neteges, perquè és veritat, ho hem detectat, que a vegades ho tiren on volen. Ara estem tramitant, està en inici una ordenança de regulació dels habitatges d'ús turístic que, entre d'altres coses, també es fa per sancionar els il·legals, evidentment, però entre altres coses regula també els legals en l'àmbit, per exemple, dels sorolls, del funcionament, de com han de fer les reserves, tot això, i una de les coses que es volia posar precisament era això, no? Obligar-los a tenir reciclatge a dins, una sèrie de normativa, i l'altra cosa que penso que també s'havia parlat, que no sé si s'ha començat a fer, era sobretot distribuir a les empreses d'habitatges d'ús turístic que comercialitzen això, que moltes i algunes ja ho tenen, de fet, tenir-ho en diferents idiomes, tota la normativa de què s'ha de fer. Perquè que sí, aquest any s'ha fet, aquest estiu ja s'ha fet. Perquè és que passa això, no? Que gent que ve de fora diu, jo total per una setmana que estic aquí ho deixo aquí, i ho hem detectat claríssimament. I en el que deia de les multes, que no me recordo qui ho preguntava a la Vinyet, potser que era, és que també amb els habitatges d'ús turístic també passa, que és cert, que són nou tramitacions, però més que res, nosaltres creiem molt en la disciplina, a vegades, abans que la sanció. La sanció també, evidentment, i a la gent quan li toques la butxaca li emprenya segur. El que passa és que a vegades no és tan ràpid, perquè posem una multa primer, bueno, i amb aquí potser també, però primer que li puguis notificar, que sàpigues qui és, que visqui per aquí, que no sigui amb els habitatges, per exemple, ens passa que és gent que viu jo que sé on, a Londres, i abans no l'enganxes, et passa un temps, ells recorren, tens que tornar a contestar, tornen a recorrir, vull dir, la gent per no pagar, evidentment ho va allargant, i a lo millor sí que la multa, evidentment que la pagarà al final, no? Però és molt possible que la multa li arribi al cap de 2 anys, i tu el que necessites és, ostres, per això moltes vegades fem la disciplina, anem allà cada dia, escolta, fes això, si no fas això, et multaré, si no canvies aquí, et tancaré a la terrassa o et tancaré, n'entens? O sigui, la disciplina a vegades és més efectiva que la sanció. Que la sanció també, i que s'han posat i aquest any s'han incrementat i també els afecta, evidentment. Però que s'ha de fer sempre combinar les dues accions. Gràcies.
I ens quedava una resposta a la senyora Carbonell, que parlava dels lavabos del passeig. No és el meu àmbit, però és un dels punts que està... també en tractament, no sé si el regidor de platges, aprofito i l'atraco, dels lavabos al passeig, volia dir alguna cosa? No, bueno, bàsicament que és un tema que s'està estudiant de cara, sobretot. Però a quins es refereix? Són els que estan tancats. Sí, sí.
La nostra idea és posar-la... No només al passeig. Ai, perdó. Perdó que m'he ficat, eh? Però és que això és un tema que a mi també, de veritat, que m'amoïna molt. No és només en el passeig, sinó que, de fet, nosaltres estàvem mirant la proposta de posar-la en general a tot el municipi, perquè és una necessitat que ens l'ha dit molta gent, que no tens per què entrar en un bar per anar al lavabo quan tens la necessitat.
La gent gran...
Sí.
És que, a veure, et dona sí. I tu trobes, ja, jo tinc un mon pare, bueno, els regals que deixa mon pare al passeig han sigut molt grans, demència senil, clar. I escolta, i com ell, això és algo que no es cura, que anirà més, però és que ja et dic, el que no va dintre va fora.
No, sí, som plenament conscients i de fet ho havíem comentat, que aquí hi ha alguna directora de l'àrea que ho havíem comentat.
Qualsevol cosa en qualsevol moment i escolta, i també els lavabos d'allà dels terramars, dels jardins, aneu en cura, una vergonya,
un segon, perquè hem anat generant el debat i com que anem donant els tors de paraules, havíem respost ja fins ara les aportacions,
més aportacions ara? Un segon, primer donem pas a les persones que no hagin intervingut, però no hi ha cap problema en repetir, eh? Endavant.
Buenas tardes, yo soy Sandrine Perotón. Sandrine Perotón. Mi pregunta era sobre el tema de la limpieza con agua de las calles de Sitges y de las limpiezas de agua y productos. Yo quería saber si esta limpieza se hacía con agua potable. Todos sabemos que el agua es un bien precioso y en extinción. Y también quería saber si los productos que se utilizarán cumplen con la normativa de protección del medio ambiente. Gracias.
Muchas gracias. Més intervencions. Hi ha una noia. Sí, em pot dir el seu nom, si us plau?
Marina Redondo. Bé, jo visc a Poble-sec i volia saber si el contracte de la poda, tot el que és la jardineria, està inclòs al contracte de la neteja, ho fa la mateixa empresa o no? Perquè clar, si la sistemàtica sí és passar per el carrer, podar una banda de la vorera i l'altra no podar-la, no l'entenc, o sigui, perquè això ha passat. I després sí que he vist més efectius de la neteja que van passant allà amb el seu, bueno, recollint el que hi ha al terra i tal, i jo li he preguntat a aquesta noia, escolta, però què fas? Perquè no et veig que estiguis, diu, ja, però és que no tinc res que recollir, però he de passar per aquí. Vull dir que la freqüència l'ha de fer, però potser no és efectiu que passi si no té res que recollir. Vull dir que la freqüència del servei no sé com està estipulada, ni cada quan és, ni res, però aquesta noia estava ja realment perquè havia d'estar, diu, fins que no podi o no caigui res, vull dir, jo passo per aquí però no foto res. Això pel dematí, a les 8 de la matí abans d'anar a la feina. I després volia preguntar si en el servei o en el contracte de CESPA, perquè jo els he contractat a nivell de companyia, si és, hi ha un sistema econòmic que ells potser paguin per segregar bé, per exemple, la fusta o altres residus que tenim i que ells els puguin fer servir, perquè a mi em paguen, per exemple, a tant la tona de fusta, a X, el plàstic, el que fos. I després el tema d'impressores i tot el tema de plotters i de residus d'àmbit electrònic, on va? On l'hem de llençar?
Moltes gràcies. Una intervenció més? Alguna pregunta? Doncs vosaltres, algú de vosaltres que volíeu?
Era referent que tu has dit que la gent barreja el contenidor i llavors ells ho han de posar tot al rebuig. Això és veritat. Però el que jo em referia és que, per exemple, quan un contenidor està ple, el vidre, per exemple, la gent posa les ampolles al costat. Doncs llavors aquell camió que passa, el que vaig veure jo és que agafava aquelles ampolles i les posava al plàstic. M'entens? Llavors va ser quan els hi vaig llamar l'atenció i em van contestar. Vull dir-te clar. Això, una puntuació. Després una pregunta sobre els banys aquests de la platja Sant Sebastià, ara que ha tret el tema dels banys, han tapat l'accés per aquí dalt i aquells banys són grans. I, vull dir, com és que han tapat aquest accés que podria haver servit de banys públics, aquest bany? No, sempre m'ho he preguntat, no ho sé.
Bé. Els serveis públics de la platja Sant Sebastià, pregunta.
Sí, s'ha tancat l'accés a dalt.
No ho entenc, perquè aquells bancs no són petits, que són, vull dir, són grans. Tindrien possibilitats.
No, és que me'n recordo perquè el vam tancar abans. Ella vols dir l'accés aquest cap a baix. Sí, l'accés aquest es va tancar perquè era horrible, era un cau de tot. I llavors per això es van dir, però té l'accés normal de platja. Però allò era espantós, i per això es va decidir tancar-lo, perquè, bueno, més a més queixes d'aquí, del veïnat, de males olors, perquè clar, com quedava un forat, per això es va tancar. Sí, no, i ara estan molt bé. Des que estan nous estan perfectes, això sí.
Respons tu?
Passem a respondre ara doncs a la primera de les intervencions, a Sandrine.
Sí, a veure, Respecte al tema de la neteja amb aigua, a la primera pregunta sobre si és aigua potable, la resposta és sí, perquè desgraciadament a Sitges no tenim recollida d'aigües freàtiques, ni ara mateix no existeix aquesta possibilitat, sinó evidentment utilitzaríem l'aigua per la neteja viària. I respecte als productes que utilitzarem per la neteja, tots els que tinguin etiqueta ecològica s'utilitzaran amb etiqueta ecològica i, evidentment, els que no es disposi de la versió amb etiqueta ecològica compleixen tota la normativa, com no podia ser d'una altra manera. Respecte a la veïna de Poble Sec, em sembla que hi ha una confusió. El servei de neteja no realitza poda. Quan parlàvem del servei de recollida de poda, era de poda particular. És a dir, el que fa l'empresa de neteja, que ara no fa, bueno, ara fa, perquè ens trobem els regals al carrer d'alguna manera i ho hem de recollir, és ordenar aquest servei i entregar unes saques als veïns que tinguin jardins o que tinguin, vull dir, que facin poda gran, diguem, perquè tota la recollida estigui ordenada, estigui dintre d'aquests sacs i nosaltres també puguem organitzar el servei en funció d'això. No parlàvem de la poda al carrer. No.
El tema de poda va a través de jardineria, és un altre tema. Si s'ha podat una cera i l'altra no, quin carrer era? Felito Lázaro. Preguntarem, a vegades per temes de disponibilitat de servei o perquè hi ha en un carrer, en una banda hi ha cotxes i a l'altra no, alguna cosa així, o pel que sigui, però normalment quan es fan les dues bandes. Vale que es faci primer potser una cera i després l'altra, però preguntaré a veure quin és el perquè no s'ha fet un i l'altre no.
També em preguntaves respecte als residus d'aparells elèctrics i electrònics, que on es tiren. Ara mateix tenim el servei de la deixalleria, que heu d'anar a vosaltres i dipositar allà els residus. I en el nou contracte, no sé si has estat durant la presentació, hi haurà un servei de mini deixalleria, que és com una petita furgoneta, que estarà a diferents punts del municipi, d'alguna manera per acostar aquest servei de la deixalleria al ciutadà. I aquests petits electrodomèstics i tal, els podreu deixar allà. Però si no, sempre teniu el servei de deixalleria, que està aquí al polígon Mas Alba, per deixar aquests residus. I has dit alguna cosa de la fusta que no he entès?
Un segon, disculpeu, és que gravem les intervencions i per això ens hem d'anar esperant a que us passem al micròfon, disculpeu. I a més hi havien aixecat alguna persona també la mà. Hem respost a...
Bueno, és que em falta contestar una cosa, però perquè no he entès la pregunta.
Si li passin el micro, si de cas que no...
Que si rebem alguna compensació econòmica per la segregació de part de CESPA, que si ells tornen alguna cosa, perquè clar, quan segregues bé, en cas que es faci bé... ells et poden revertir X diners per tenir... Bueno,
per... Sí, però no és CESPA la que ens retorna els diners, són els SIC, que es diuen, que són les empreses que gestionen aquest residu, perquè evidentment, a part d'un residu, és un recurs.
Però no si és CESPA. Que sí es fa. Que
es
sí
fa, es fa. Però no és CESPA. Això no té, res, no té a veure amb l'empresa de recollida, sinó que són... diguem, les agrupacions de productors d'envasos, de generadors d'envasos, és a dir, tu quan una persona, un productor de vi, per posar aquella ampolla de vi al carrer, a la venda, paga una taxa per la gestió d'aquest vidre, diguem, perquè llavors tot això està agrupat amb unes entitats sense ànim de lucre i són aquestes entitats que són les que després fan el reciclatge de l'envàs, els que retornen als ajuntaments, diguem, un cànon en funció del percentatge de recollida que tinguem, de recollida selectiva.
Moltes gràcies. Aquí hi havia una intervenció més.
Hola, torno a parlar. Mireu, hi ha una cosa que se m'havia oblidat del carrer Salvador Olivella. El tram des de Passeig Vilanova fins a Sínia Morera no té llum. No té llum. O sigui, hi ha llum de Sínia Morera fins a dalt, al parc, hi ha el parc infantil i tal, però el tram
de Passeig, repeteixo, Vilanova, fins a Sínia Morera, no hi ha llum, ni a la dreta ni a l'esquerra. Pujant a mà dreta hi ha un fanal, cada vegada es funciona, de vegades no, públic parlo. Abans allà havíem tingut molta llum perquè del centre comercial hi havia dues faroles grans, que no hi són, segurament per cost d'electricitat, i allò és un carrer que no pertany al centre comercial. Torno a repetir, està fosca.
Moltes gràcies. Més intervencions? Ai, disculpi, que vostè feia rato... Sí. Bueno, és igual. Sí,
A veure, en Instagram publicasteis que s'havia posat una multa de 800 euros a una persona que havia podado una rama. Entonces, en mi calle, las ramas se tenían que haber podado bien casi hace 2 años. Los camiones de basura las trancan, las rompen, caen al suelo, y además en esas ramas se puede acceder a los apartamentos que hay en los bajos. No entiendo cómo se puede multar con una multa tan fuerte de 800 euros con algo que el ayuntamiento se tiene que haber hecho cargo desde hace 2 años.
Ahora se lo explicaremos porque todo tiene una explicación. Més intervencions?
És una confessió i 2 suggeriments. El primer suggeriment, s'ha parlat abans de les papereres, a mesura que es vagin canviant les papereres, no es podrien anar substituint per unes que portin incorporat cendrer? És que les burilles són una altra plaga com els excrements. Això, i la confessió és que els meus contenidors d'escombreries estan justament al carrer Sínia Morera. I jo he de confessar que a l'hivern i al vespre ho sento molt, però no compleixo la normativa de baixar-les al vespre per una senzilla raó, per seguretat, perquè hi ha hagut més d'un ensurt. És una zona que queda aïllada, a partir de les 8 de la nit no hi ha ningú allà i tens por. Hi ha gent al voltant dels contenidors. El que trobo a faltar, que és l'altre suggeriment, és que l'altre dia es va parlar aquí, crec que va ser la senyora alcaldessa en persona, que es va parlar de la seguretat vinculada a la sexualitat, que em sembla perfectíssim. Però trobo a faltar en aquest grup de xerrades que es parli de la seguretat en general, que crec que és una altra de les grans preocupacions que tenim els ciutadans. Moltes gràcies, ja no pregunto més.
No passa res, que per això estem, per crear aquestes intervencions i que tinguin aquest espai per poder preguntar. Cediré la paraula. Volies intervenir.
Moltes gràcies. La senyora que ha parlat de l'arbre...
La Fuente, senyora La Fuente.
La senyora La Fuente, qui és? A vostè. Vale, jo sóc Eduard Terrado, el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient. Referent a aquesta sanció que es va posar, a veure, es tracta d'un arbre que està a la via pública i és propietat pública. Llavors, els particulars no han de fer la tasca de podar els arbres de propietat pública, però en aquest cas no és que es fes una poda. En aquest cas el que es va fer és que aquesta persona, per motu propi, va tallar l'arbre per la meitat. No va fer una poda, va escapçar completament. I per tant això seria un delicte ja ambiental i de malmetre una, no mobiliària sinó un bé públic com és un arbre, no? I per tant vam ser contundents i es va aplicar la màxima sanció perquè no es pot permetre. Hi ha algun altre lloc que hem detectat el mateix, no hem pogut agafar qui ho ha fet, i el que sí que hem fet és els, perquè normalment el que passa en aquests casos és que es tracta d'un element que priva el millor de la vista amb algun dels habitants que hi ha just davant de l'arbre. Per exemple, jo tinc un arbre davant de casa, des de casa puc veure una mica el mar, però aquest arbre el tinc davant. A mi no se m'ocorrerà mai tallar-lo per poder veure el mar, no tallar-me un arbre de la via pública. Doncs hi ha algun veí que es dedica a fer això, com que no pot veure bé el mar tal com hi vol, doncs escapça els arbres per la meitat, i hem fet això, hem fet una campanya també d'enviar cartes a veïns que podrien ser els causants d'aquestes actuacions que no han de ser. Moltes gràcies.
Gràcies. Un segon, que crec que hem de respondre alguna intervenció més i de seguida li tornem a passar.
Sí, el senyor Mesa de l'Oasis, aprofito, ni que no sigui un tema de neteja, prenc nota del tema aquest de la llum. Mirarem a veure què passa, que és que no hi hagi llum en aquella zona. Això, jo sí que els hi demano que utilitzin la línia verda, perquè tota aquesta informació, si la vinculem a través de la línia verda, pensi que el dematí el primer que fan una sèrie de gent a l'àrea és repartir cada una de les incidències a cada un dels departaments. O sigui, si ens arriba, per exemple, una incidència doncs, de que no hi ha llum en aquesta zona, automàticament la persona responsable d'enllumenat públic la té damunt de la taula i el que sí que els puc dir és que una incidència a la línia verda, fins que no està solucionada, segueix estant allà. És a dir, per això els demano, i per això necessitem nosaltres informació, perquè a vegades doncs, ens pot passar que no hi hagi la informació i no ho sabem. Per això els demano que utilitzin la línia verda perquè és la millor manera de tenir nota d'aquestes incidències. A la senyora Rodríguez, el tema dels cendrers, moltes de les papereres ja porten cendrers, però tot i així moltes vegades s'apaguen a damunt les borilles i es tiren al terra, que és més fàcil. L'altre dia vam estar vinant una sèrie de papereres ja també amb cendrers més grans i més proactius, perquè la gent pugui tenir-ho més fàcil a l'hora de tirar-ho, però és veritat, és un tema també bastant complicat. El tema dels contenidors amb una mica de falta de seguretat aquí a Ginia Morera, li farem una ullada a veure què passa, si és que a més a més hi ha poca llum o alguna cosa, mirarem a veure què en podem fer. Ja està, gràcies.
Sí, podem tornar a passar al micro. Ah, perdona.
És que corto una.
És que per un tema de protecció.
Espectacular.
Por un tema de protección de datos no pudimos publicar ni la imagen, ni la calle, ni la actuación, pero era muy evidente el delito en este caso. ¿Más intervenciones? Adelante, sí.
Perdona, vuelvo con el tema del agua. ¿Cuántos litros al día se prevé gastar?
No,
¿Se ha hecho este estudio?
No se ha hecho, pero...
Porque el agua potable es un coste, como ciudadana o familia, el agua es bastante... no tanto el agua en sí, pero el gasto del agua por un piso, con todas las taxas que conlleva, es un recurso, digamos, que no es barato y que... Según todas las previsiones, será cada día más caro. No es que estoy en contra de limpiar las calles, pero yo pienso que quizás sin llegar a un tema de recaudación de lluvia, porque al final todo esto, ¿de cuántos litros de agua estamos hablando? Del consumo... ¿Equivalente a lo que se hace si es en un mes en el año? Es que...
Pues este dato hasta ahora no se recogía, pero se recogerá. Quiero decir, las tomas de agua tienen unos contadores y es factible recoger este dato para tener información.
Muchas gracias. Si no hi ha més aportacions, donaríem per finalitzat aquest acte d'avui. Regidor.
Sí. Doncs res, molt agraït a tothom per la seva presència i us agraeixo que us sumeu en aquestes audiències i us esperem en la propera. Moltes gràcies.